Catalunya migdia.
Benvinguts, són les dues.
L'informatiu de referència del cap de setmana.
I avui arrencava la jornada electoral.
Per seguir el minut, tot el que passa aquí i al món.
Jornada castellera.
Dissabtes i diumenges, viu l'actualitat a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
El Catalunya migdia cap de setmana.
Impecable.
Veïns Utxell, Feixes,
bon dia. Centenars de milers de libanesos ocupen...
Mocions aprovades als seus municipis.
Catalunya migdia, amb Neus Bonet i Maria Guixà.
Bona tarda, i seguida en parlem, ho ampliem tot plegat.
L'informatiu líder del cap de setmana.
Gràcies, bona tarda.
Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. La revista diocesana El Senyal del Bisbat de Girona ha començat una nova etapa amb un canvi de disseny i també en la seva periodicitat. A partir d'ara, aquesta publicació serà bimestral amb l'objectiu d'abordar els temes amb més profunditat. El Senyal va celebrar el passat estiu els seus 20 anys de vida. Al llarg d'aquests anys, la revista diocesana del Bisbat de Girona ha tractat temàtiques d'actualitat tant en l'àmbit de l'Església de Girona com també de caràcter més universal. I amb l'objectiu d'adaptar la publicació als nous temps, s'ha dut a terme una renovació integral, ja que ja hem pogut veure precisament el número de febrer. En parlem avui al Paraules de Vida i ho farem en conversa telefònica amb el seu director, amb mossèn Josep Casellas. I precisament un dels temes que llegíem al Senyal de fa uns mesos és que la parròquia de Sant Pere de Figueres celebra enguany el seu mil·lenari, els 1000 anys de presència cristiana a Figueres, una data que coincideix amb la primera referència que hi ha sobre la parròquia segons el testament del comte de Besalú, Bernat Tallaferro, del 13 d'octubre de l'any 1020. Per aquest motiu, hi ha en marxa una comissió organitzadora formada per diverses persones relacionades amb la vida parroquial, cultural, popular i artística, i també municipal de Figueres, que han confeccionat tot un programa d'activitats amb 32, concretament 32 activitats de tota classe per celebrar aquesta efemèride. En parlarem i ho farem en conversa amb mossèn Miquel Àngel Ferrés, que és rector de la parròquia de Sant Pere de Figueres. I com sempre, tancarem el Paraules amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Josep Casellas és el director de la revista diocesana El Senyal. Bon dia i benvingut al Paraules de Vida.
Hola, bon dia.
Des d'aquest mes de febrer, els lectors ja hem pogut comprovar aquest nou disseny del Senyal. Una nova etapa, no?
Sí, una nova etapa després de 20 anys. Per tant, la primera etapa ha estat llarga, hi ha hagut una perseverança i una constància, però bé, com tota la vida, cal renovar-se, allò que diuen, renovar-se o morir, i per tant aquest procés de renovació, doncs, és el que hem seguit i ha donat lloc en aquest nou disseny de la revista. Per tant, el canvi es nota ja a primera vista, només fullejant la revista o mirant la portada ja es percep aquest canvi de disseny, que fa que la revista sigui més agradable de llegir, a més és tot en color. Per tant, és una millora substancial. I també, d'altra banda, hi ha canvis en el contingut. Hi ha hagut una remodelació de les seccions. En fi, ha estat una renovació en profunditat.
Uh-huh. Parlem precisament d'aquests aspectes més visuals. Un canvi, per tant, el lector ja pot veure fins i tot a la portada que ha canviat el Senyal i més fàcil, deia, de llegir. Per quins motius?
Sí, potser perquè el disseny és més airejat, hi ha més destacats, hi ha més fotografies, els textos doncs, potser són més curts o són unitats més curtes, encara que el text global de la pàgina potser sigui el mateix que abans, però la distribució és diferent a la pàgina. Bé, hi ha tot un disseny doncs, més modern, més actualitzat, que fa que sigui més fàcil doncs, de llegir i d'arribar als continguts de la revista, que la gent pugui seguir-los amb més facilitat. Jo crec que això és una cosa que val la pena destacar-ho.
Uh-huh. Parlem precisament d'aquests 20 anys i de tot allò que des del Senyal s'ha explicat. Ara ho dèiem a la portada, no només els temes de l'Església de Girona i la seva província, el seu bisbat, sinó també parant atenció a tot allò que fa referència a l'Església, però no només aquí, sinó també al món, no?
Exacte. El Senyal és una revista diocesana, de fet va néixer arran d'una resolució, d'una decisió que va prendre una jornada diocesana de pastoral que es va celebrar l'any 1995, però hem volgut sempre que tingués també una projecció més enllà de la diòcesi. Certament que la part central de la revista, a part del tema central, doncs el configura la secció de vida parroquial i diocesana, amb notícies de la diòcesi, però també en aquesta nova distribució de seccions, per exemple, tenim una secció d'Església Catalana. En aquest número de febrer parlem, per exemple, dels 25 anys del Concili Provincial Tarraconense. Tenim també cap al començament en ressons d'Església, en què fem ressò això de diferents fets i esdeveniments, no només de l'Església local de Girona, sinó de l'Església Universal. Per tant, en els articles d'opinió també intentem que aquesta problemàtica més general, més universal, hi aparegui. I també hi ha una obertura interreligiosa. Hi ha una secció que porta per títol En diàleg, que és de diàleg interreligiós. Si em ressò, per exemple, aquest mes de febrer, de la Setmana Mundial de l'Harmonia Interconfessional. Per tant, intentem que sigui una revista no només centrada en la diòcesi, sinó amb una obertura cap a les altres confessions cristianes, cap a les altres religions i cap al món.
Exacte. El futur suposo que a nivell mediàtic també passa des de l'Església per mirar cap a les altres religions, no?
Sí, aquest és un aspecte important, perquè cada vegada hi ha més presència de persones de diferents religions entre nosaltres, i cada vegada doncs, hi ha més necessitat de conèixer i d'apreciar el que representen aquestes religions, sobretot ja dic, les que tenen més presència entre nosaltres, però també les més llunyanes, i tot això, doncs, la nostra revista crec que aquí pot fer-hi una aportació important, pot ajudar a tenir aquest coneixement i a tenir aquesta visió diferent de les altres religions, que a vegades doncs, són poc conegudes o són conegudes d'una manera una mica esbiaixada. Uh-huh.
Quin és el, Josep, quin és el futur que tenen les publicacions en paper? De fet, sempre, des de fa uns anys, i des que va interrompre internet i les publicacions digitals, hi ha aquest debat, no?, de si han de continuar o no. El futur és bo?
Bé, certament que internet doncs, ha revolucionat tot el món de les comunicacions, i molta gent ara consulta per internet diaris, revistes i publicacions que abans només eren en paper, però jo crec que la publicació en paper té futur i té present, perquè hi ha moltes persones doncs, que aprecien poder fullejar, poder tenir l'exemplar en paper. Altres el poden consultar per internet o d'altres maneres, però jo crec que hi ha tot un tipus de gent que prefereix el paper, que és més manejable i és un altre tipus d'aproximació a la publicació. Per tant, i la prova és que hi ha hagut una gran fidelitat entre els subscriptors de la revista i els lectors. Això vol dir que les persones doncs, aprecien tenir la revista a paper, a més de poder-la consultar per altres mitjans.
De fet, celebrar 20 anys no ho fan totes les publicacions, per tant, diguéssim que hi ha tota una trajectòria. No?
És veritat, sí, estem molt contents, tots els que fem la revista, d'aquesta celebració dels 20 anys, que vol dir 200 números, perquè fins ara fèiem 10 números l'any, ara farem menys, farem 6, però jo crec que sí, que s'ha de destacar aquesta constància, el fet d'haver perdurat durant tot aquest temps, que vol dir que la revista respon a una necessitat, a una demanda, i per altra banda doncs, vol dir que també per part de la diòcesi, que és en definitiva qui edita la revista, ja tenim interès a donar a conèixer les coses que es fan, a difondre articles d'opinió, entrevistes, reportatges sobre temes, ja dic, no només eclesials, sinó més d'interès general, i per tant em sembla que la revista té una utilitat, compleix una funció, i que si no existís doncs s'hauria d'inventar, o la revista tal com és, o una cosa semblant.
I a més que des de la diòcesi de Girona també es genera molta informació i, per tant, és una informació que queda recollida al Senyal.
Sí. I no només la informació que genera, diguéssim, que generen els serveis centrals de la diòcesi, les delegacions, o el Consell Episcopal, o el Vicari General, sinó que intentem fer-nos ressò de la vida diocesana, per això hi ha aquesta secció de vida parroquial i diocesana, tot allò que passa a les parròquies, allò que fan els moviments, les delegacions, els grups. En fi, intentem fer-nos ressò tot el conjunt de la vida diocesana, que és una vida molt rica, certament que té les seves limitacions i la seva pobresa. Hi ha, com a tot arreu, doncs, l'envelliment de la població, hi ha la falta d'ocasions, hi ha tota una sèrie de problemes i de dificultats, però tot i això, doncs, veiem que hi ha una vitalitat a les parròquies, als moviments, als grups, a les delegacions episcopals, i per tant, tot això procurem que quedi recollit a la revista tant com sigui possible.
Mossèn Josep Casellas és el director de la revista diocesana El Senyal de Girona, del Bisbat de Girona. Gràcies i felicitats per aquesta nova etapa.
Moltes gràcies.
Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
I ara és moment de saludar mossèn Miquel Àngel Ferrés. Ell és el rector de la parròquia de Sant Pere de Figueres. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
Immersos en la celebració del mil·lenari de la parròquia, oi?
Sí, efectivament. Aquest any 2020.
Parli'ns una mica de en què consistirà. De fet, el tret de sortida va ser el mes d'octubre, no?
Sí, a l'octubre vam donar el tret de sortida, justament a la data en què realment hi havia una documentació fiable de l'existència de la parròquia de Sant Pere. I hem començat ja al novembre fent les conferències preparatòries, i ara, el 2020, estem ja a tota vela, doncs, amb diversos actes culturals, històrics, populars, religiosos, naturalment.
S'ha creat, de fet, una comissió organitzadora, en la que hi ha moltes persones, gent de la vida parroquial, però també d'altres, diguéssim, quantitats de Figueres, no?, de la població.
Sí, exactament. Lligats al món de la cultura, de les institucions, perquè volem que sigui una celebració d'un mil·lenari de tothom, perquè siguem o no creients, doncs és una festa de tota la ciutat, de tota la comarca, perquè explica les nostres arrels, i pot ser una ocasió molt bonica i molt adient perquè tothom, d'una manera doncs programada, pugui descobrir d'on venim, i tots els que som creients també cap on volem anar a partir d'aquestes arrels profundes que tenim.
De fet, deia que són actes molt diversos, per exemple, hi haurà sardanes també, per tant, de la cultura popular i tradicional, i que són actes inclusius, és a dir, que tothom s'hi pot sentir representat.
Sí, fins i tot hi haurà la sardana del mil·lenari, també els castellers, doncs, ens fan, no?, alguna exhibició, també el món de la pintura, el món de la música. Hem volgut que fos una cosa bastant transversal, no? Fins i tot l'Associació Filatèlica ha fet un segell commemoratiu, uns sobres, tot això és per donar, diguem-ne, un to de poble, de societat. No només, des de celebració només pels creients, sinó per tota la societat que estima les seves arrels.
De fet, deien que s'hi han posat molt amb aquest mil·lenari, és una data important per celebrar, per projectar, per visualitzar, fins i tot amb el logo, no? S'hi han fet un logo expressament, en aquest cas per aquest mil·lenari.
Sí, expressament. El campanar de Figueres, que per cert, doncs, quan es va reconstruir després de la guerra a l'església, doncs els arquitectes eren de Barcelona i van voler reproduir bastant, finalment, almenys l'estil del campanar de Santa Maria del Mar. Té aquest to, doncs, octogonal, tan bonic, i per tant és, diguem-ne, l'emblema, l'skyline de Figueres, aquest campanar que posa, doncs, per la Quina Sant Pere de Figueres, 1000 anys, 1020, que el 1020, concretament el 13 d'octubre del 1020, és on consta la primera referència documentada.
I dels actes, com deia, seran molt variats, i per tant, a partir d'ara ja i fins a arribar al mes d'octubre d'aquest 2020, aniran fent de manera habitual, oi?
Sí, ara comencem dilluns un cicle de conferències sobre la història de l'Església de Sant Pere, des dels seus orígens fins al segle XX. Després també tindrem visites guiades, unes visites guiades que hem hagut d'ampliar perquè es van omplint, perquè la gent els hi farà gràcia pujar al campanar. Estem ultimant les mesures de seguretat per això i de neteja, perquè, com sabeu, els campanars, com saben molt bé els rectors, doncs els coloms són símbol de la pau, però també d'altres coses, Per tant, doncs, hem de netejar-ho bé, i altres actes doncs, religiosos, naturalment, i populars i culturals.
Mm-hmm. Ara vostè ho deia, no? El que s'ha de fer és veure el passat, d'on venim, però sobretot també cap a on anem, no? Cap a on va l'Església, i fent servir una expressió del Papa Francesc d'aquesta Església en sortida, no? Amb un futur.
Exactament. I curiosament, quan analitzes la història de l'Església, veus que també, en segles passats, l'Església ha estat en sortida. Aquestes primeres conferències que hem estat fent, hem vist que l'hospital, les escoles, l'atenció als pobres, tot això ha estat impregnat d'una presència d'Església que estava atenta, detectant les mancances de la societat. Avui dia, potser, doncs, la societat ja ha omplert doncs, aquestes mancances, però, en canvi, potser ara la nostra feina d'avui serà detectar quines són les mancances de la societat d'avui per poder-hi aportar el gra de sorra evangèlic.
Mm-hmm. Pensa, mossèn Miquel Àngel, que potser esdeveniments com aquest, en el que es projecta, en aquest cas, els 1000 anys de la parròquia, això pot fer que també hi arribin nous feligresos o noves persones que se sentin atretes pel missatge?
Això ja és molt personal i també hi entra el toc de l'esperit. En tot cas, em sembla que pot ser un moment molt important per la gent per acostar-se a si mateixos i a les arrels profundes dels pares, dels avis i també de la gent que ha vingut de fora, tant d'altres llocs de la península ibèrica com d'altre cantó del mar o com de l'est, que Figueres és una de les ciutats mitjanes de Catalunya amb una població doncs, més plural, multireligiosa. Per tant, no arribarem pas a tothom, ni de bon tros, però sí que l'Església està oberta a tothom, fins i tot l'Església de Sant Pere, que està just al costat del Dalí, doncs la tenim cada dia oberta, tot el dia. La mateixa Església de Sant Pere, que està just al costat del Museu Dalí, amb molta assistència de gent, la tenim oberta perquè la gent, tant els autòctons com els visitants, puguin entrar, puguin visitar, i vés a saber què passa en el cor d'aquelles persones quan entren. Algunes potser segurament se senten tocades per aquell ambient de silenci, de reflexió, d'aquesta església en proporcions catedralícies que, més enllà de la significació de l'art, doncs eleva l'esperit, que per això ho van fer doncs, els arquitectes que van reconstruir i que van construir aquesta església.
Mm-hmm. En tot cas, i ja per acabar, una església que sí que és acollidora amb tothom, oi, mossèn Miquel Àngel?
Sí, intentem ser-ho, com deies abans, la línia del Papa Francesc, que ens ho està urgint, però simplement no fa més el Papa que recordar allò que ens urgeix l'Evangeli, que és que siguem llevat, que siguem presència enmig doncs, de tota la societat. Tenim l'Església oberta i com a creients doncs, hem d'estar presents en totes les manifestacions doncs, on les persones estan vivint i estan jugant-se la vida de moltes maneres.
Doncs mossèn Miquel Àngel Ferrés, rector de la parròquia de Sant Pere de Figueres, gràcies i també moltes felicitats per aquest mil·lenari.
Moltes gràcies a vosaltres.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Dimecres passat al migdia, el Papa Francesc va fer pública la tan esperada exhortació apostòlica sobre la regió de l'Amazònia després del sínode extraordinari de bisbes que es va celebrar la tardor passada. El document titulat Estimada Amazònia recull amb concreció i brevetat totes les qüestions plantejades durant el sínode de bisbes i es mostra molt crític amb la destrucció del medi ambient i amb una clara defensa dels drets dels pobles indígenes. Pel que fa a les expectatives que s'havien generat sobre una possible excepcionalitat en l'exigència del celibat en els llocs més remots de la zona amazònica i que això podria representar un precedent per l'ordenació sacerdotal d'homes casats o l'ordenació de les dones com a diaconeses, cal dir que el document és molt més prudent del que s'esperava. Sobre aquest punt, el Papa tan sols demana més pregària per les vocacions, molta més generositat als missioners, restringeix la celebració de l'Eucaristia només als capellans i aposta per un major protagonisme de les dones en la direcció de les comunitats, amb un estil propi, més femení, que no pas clericalitzat. El text està estructurat en quatre capítols que segueixen el que va ser els quatre grans àmbits de la reflexió sobre l'Amazònia del passat sínode: el social, el cultural, l'ecològic i l'eclesial. I està redactat seguint un conegut i agradable registre literari de quatre grans somnis del Papa Francesc sobre l'Amazònia: que lluiti pels drets dels més pobres, que preservi la riquesa cultural, que custodiï gelosament l'aclaparadora bellesa natural i, finalment, que les comunitats cristianes siguin capaces de lliurar-se i encarnar-se en l'Amazònia. Pel que fa al primer somni, el social, el Papa Francesc demana més clarament que l'Església es posicioni de la banda dels pobres, tot condemnant les operacions econòmiques que alimenten la devastació, els assassinats, la corrupció, accions que només mereixen el nom d'injustícia i crim, i alertant que la globalització no esdevingui un nou colonialisme. Per això el Papa demana que davant de tota injustícia cal indignar-se i demanar perdó. Tot recordant que les relacions humanes a l'Amazònia estan impregnades per la naturalesa circumdant. El Papa ens fa pensar en el que representa el desarrelament pel fet de veure's obligats a emigrar a la ciutat. Pel que fa al segon somni, el cultural, el Papa insisteix en que promoure l'Amazònia no vol dir colonitzar-la culturalment, i per això parla de el poliedre amazònic, per la seva gran diversitat de pobles, llengües i cultures. La proposta cultural del Papa Francesc és que aquestes cultures no es tanquin en elles mateixes, sinó que s'obrin a intercanvi cultural, tot convidant a que les cultures suposadament més evolucionades sàpiguen aprendre dels pobles que van desenvolupar un tresor cultural estan enllaçades amb la natura. El Papa, però, en aquest punt no deixa de defensar els drets legítims dels pobles. El tercer somni, l'ecològic, és el somni que ell anomena de l'aigua, però d'una aigua que amara d'una manera inseparable tant la cura del medi ambient com la cura dels pobles. El Papa reivindica en aquest punt que els habitants d'aquestes zones no poden ser tractats com objectes, sinó que han de ser sempre informats sobre els projectes que els afecten, i ens convida a tots a estimar l'Amazònia i no només a utilitzar-la. Finalment, el quart somni, i el més extens, és l'eclesial o el pastoral, que sobretot se centra en un aspecte clau, que és el de la inculturació, com a única manera per poder desenvolupar una església amb rostre amazònic. Aquest punt eclesial, pel Papa Francesc, és clau si es vol que l'església no porti només un missatge social com una ONG més, sinó que té el dret a l'anunci de l'Evangeli. Per això ho ha de fer reconeixent allò que hi ha de bo en les cultures amazòniques, per portar-ho així a la plenitud de la llum de l'Evangeli. Aquesta inculturació, que ha de ser social i espiritual, no ha de copiar models d'altres llocs, ni tampoc ha de considerar els símbols indígenes com si fossin una idolatria o com un error pagà. Igualment que les seves pròpies festes religioses, que malgrat que requereixen un procés de purificació, s'ha de reconèixer que contenen un significat sagrat. Tot convida, per tant, a anar confeccionant un ritus amazònic propi en unes comunitats on els laics i sobretot les dones hi tinguin un paper molt destacat. Molt bon diumenge a tothom!
Fins aquí el Paraules de Vida d'aquesta setmana, d'aquest diumenge. La Rosa Silloé ha estat el control tècnic i qui us ha parlat, l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i molt bona setmana.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Un any més hem celebrat la festa de la Mare de Déu de Lourdes i també la Jornada Mundial del Malalt, dia en el qual tots podem ser, sense desitjar-ho, protagonistes. Per això avui voldria reflexionar una mica sobre la malaltia, com la rebem i com hi reaccionem, però sobretot com podem viure la circumstància d'estar malalts o d'estar prop de persones malaltes. El que a priori és una mala notícia, una fatalitat, un cop inesperat, pot ser també una oportunitat per reflexionar, per construir un nou esquema de valors en la nostra vida. La malaltia ens permet valorar la salut i les coses realment importants i alhora relativitzar els problemes que normalment magnifiquem. La malaltia és molt egoista. Roba l'energia física, deixa sense alè i minva les il·lusions. No obstant això, també és cert que tot i la manca de forces, les petites coses que fem i que rebem quan estem malalts adquireixen un sentit extraordinari, són un veritable regal. Un somriure, una abraçada, una trucada inesperada, una visita, un passeig. Encara que sembli paradoxal, aquesta debilitat i vulnerabilitat també ens fa forts i ens fan madurar com a persones. Amb l'ajuda de Déu i el suport dels nostres éssers estimats, podem ser capaços de donar la volta a l'adversitat i al mal temps posar bona cara. I, sens dubte, exemple d'això són els malalts amb fills menors que no perden el coratge i als quals agraeixo el gran esforç que realitzen per aparentar normalitat davant seu. No és fàcil llegir un conte als petits o jugar amb ells en aquestes circumstàncies, oi? Hi ha una immensa humanitat i dignitat als ulls d'aquells que viuen la malaltia de prop. No obstant això, de vegades la nostra mirada cap a ells és distant. No som capaços d'empatitzar-hi i ens limitem a sentir llàstima i de vegades cert rebuig. Avui m'agradaria que veiéssim la malaltia amb uns altres ulls. L'experiència de la malaltia pròpia i aliena ens hauria de permetre seguir donant gràcies a la vida malgrat el patiment i saber descobrir la providència de Déu. És una oportunitat per prendre consciència de les nostres limitacions i plantejar-nos el sentit últim de la nostra existència. En els malalts trobem la presència de Jesucrist. Sempre és al nostre costat disposat a ajudar-nos a carregar la creu. Si li obrim la porta del nostre cor, Jesús es revela en el nostre patiment i ens obre a l'esperança. A poc emergeix un coratge i una serenitat que no són nostres. Jesús mai no ens abandona, sinó que ens convida a deixar-nos abraçar per ell. Veniu a mi, tots els que esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar. Jesús ens ofereix la possibilitat de donar un sentit espiritual al nostre patiment. Jesús ens convida a unir el nostre sofriment al seu dolor per oferir-lo al Pare per la salvació de tota la humanitat. Benvolguts germans i germanes, no vull acabar sense agrair l'entranyable tasca que feu totes les persones que teniu cura de malalts i els acompanyeu donant-los el vostre afecte. Gràcies per ser els seus àngels. Mare de Déu de Lourdes, pregueu per nosaltres.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.